Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat el tercer suplement de crèdit de 468 milions per suplir la manca de pressupostos. Gràcies als vots a favor d'Esquerra i Comuns, la resta de grups hi han votat en contra, menys Junts, que s'ha abstingut. El nou suplement servirà per finançar necessitats en matèria personal, amb educació, cultura, llengua catalana, esport, salut, serveis socials i habitatge, i a més se suma als dos anteriors suplements de crèdit avalats pel Parlament i arriba a una injecció de 4.000 milions. Alícia Romero és consellera d'Economia.
Espero que amb la convalidació d'avui doncs, també mostrem l'estabilitat d'aquests recursos que ens permeten seguir tirant endavant i, com dic, ni és la primera vegada, per desgràcia, que en, aquests anys doncs, tenim pròrrogues pressupostàries. Ens agradaria que de cara als propers anys ens poguéssim aprovar, òbviament, pressupostos per marcar-nos un horitzó entre tots.
I el MNAC defensa el conjunt rural de Sixena, diu que no ha sortit mai i que només han fet préstecs puntuals de fragments. El museu argumenta que des de fa 25 anys cap part de les pintures ha viatjat. En un comunicat, el Museu Nacional d'Art de Catalunya avisa que el conjunt pictòric mai ha estat objecte d'una operació de transport semblant o comparable a la que suposaria o es duria a terme en cas de ser instal·lat a Sixena. L'equipament defensa que les pintures estan, per tant, escoltades closes de préstec. I la Comissió Europea recomana a Espanya que reforci l'oferta de llars socials i assequibles per fer front a la crisi de l'habitatge. Aquesta és una de les principals demandes que fa l'executiu comunitari en el paquet de primavera publicat aquest dimecres, el document que analitza els reptes socials i econòmics més rellevants de cada membre. Brussel·les fa referència concreta a les grans ciutats i a les àrees on es concentra el turisme. I el monitor de lleure denunciat per fer fotos d'alumnes despullats a l'escola de Riells i Viabrea en unes colònies a l'Ametlla del Vallès era un estudiant en el seu primer dia de pràctiques. Quan van conèixer els fets, l'entitat va explicar que van decidir apartar al moment el jove monitor i va demanar al centre educatiu d'on provenia que finalitzés la seva estada de pràctiques amb ells pel que pogués haver passat. La Fundació s'ha posat a disposició dels Mossos per investigar els fets. I avui arrenca una nova edició del Primavera Sound que es farà fins diumenge al Parc del Fòrum de Barcelona. La jornada inaugural d'avui és gratuïta. Comença amb una actuació de llum. Les concursants del programa Eufòria enguany al festival compta amb 17 bandes catalanes, un 10% dels 60 artistes que hi ha programats al llarg d'aquests 4 dies.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 4 de juny i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. La situació d'aquest dimecres està venint amb aquest temps molt embolcallat, molt emblanquinat. Hi ha polsim en suspensió i també molt de fum d'incendis forestals que, tot i que no ho sembli, ens arriben des del Canadà. Tot plegat deixen aquest sol tan esmorteït i tan tèrbol, també una mica trist, que hem anat veient al llarg de les últimes hores i que, de fet, encara anirem veient al llarg d'aquestes immediates hores de la tarda. Sempre amb la barreja d'algunes nuvolades que també aniran creixent fins al punt de deixar algun xàfec. Seran locals aquests ramassots i bàsicament els tindrem cap al Pirineu, Prepirineu i gran part de les comarques de Girona. També algun ruixadet molt despistat arribarà fins al Montseny, les Guilleries, la banda del Berguedà o al nord de Lleida. La resta del país, més clarianes que no pas núvols i un ambient calorós. De fet, a la costa i prelitoral, també comarques de Tarragona, passarem dels 30 graus fins i tot. Demà al matí tindrem algun ruixadet molt despistat. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de joves i de salut mental. Amb motiu de la jornada Donem veu al malestar adolescent. Escoltar, aprendre i acompanyar. Entrevistarem la Patrícia Alcaide, responsable de projectes de la Gerència d'Atenció Primària i Comunitària de la zona Delta del Prat. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana, avui per analitzar el baix percentatge de municipis governats per una alcaldessa i els noms i cognoms més freqüents del 2024. A partir de les 5 coneixerem l'actor castellarenc Gerard Portolès. Continuarem amb gastronomia per acostar-nos a la pizzeria Tarantella Napoletana de Mirasol, que aviat farà un any. I acabarem amb cultura i el pretenc Sergio Colomino, que presenta el seu nou llibre sobre Sherlock Holmes amb 221 curiositats del detectiu i el seu autor. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, fem com és habitual amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El Teatre Principal acollirà des d'aquest dijous i fins diumenge a la setena mostra Set de Teatre de Terrassa, un aparador de la feina que fan les companyies amateurs de la ciutat, obert a tota la ciutadania. La primera de les 6 obres que es podrà veure és el Súper de la companyia 8 i acabarà amb Dins la foscor de Fargam Teatre. Entre mig es podran veure Terra Baixa del grup Collonaca Teatre, Políticament Incorrecte de 34 passes, Gustafsson R60 de Pam Teatre i el Mètode Granholm del Social Teatre. En aquesta ocasió la mostra vol servir d'homenatge a un dels creadors, Robert Rué, reconegut actor i director teatral vinculat al Centre Cultural Social i que va morir el mes d'agost de l'any passat. La idea va sorgir el 2018 de part de les 7 companyies no professionals de la ciutat amb una llarga trajectòria per mostrar les seves produccions. D'aquí prové el nom, fent un joc polisèmic amb la paraula 7. Les entrades tenen un preu simbòlic de 3 euros amb l'objectiu de poder arribar a un públic divers i heterogeni.
Gràcies, Sergi. I ara anem a per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. En marxa les obres per connectar el cementiri vell amb el nou de Sabadell. L'Ajuntament ha iniciat els treballs aquesta setmana que resultaran amb un segon accés principal a l'equipament, a més d'un nou espai dedicat al dol perinatal. La primera fase d'obres se centra en la reurbanització de l'antiga carretera del Mig per connectar els cementiris nou i vell i crear l'accés est des del Poble Nou i Torre Romeu. Aquí hi haurà una petita plaça de benvinguda amb zones d'ombra, bancs, arbres, vegetació i un passeig que portarà als accessos centrals de les zones Vella i Nova. També s'inclourà l'espai de dol perinatal per donar resposta a una demanda històrica de la ciutat, però aquesta no serà l'única. N'ha parlat Marta Farrés, l'alcaldessa.
Tindrem per un cantó la connexió que tenim allà darrere, doncs, del cementiri vell, la part on ara estem, amb el cementiri nou, per tant, amb la reurbanització de tot el carrer del Mig. Els que coneixeu el cementiri és un espai, doncs, que ara no queda ben integrat i quan tu surts de la porta i entres en la següent i, per tant, doncs, poder connectar bé i donar una bona transició del que és aquest cementiri vell al cementiri nou.
L'Ajuntament assegura que mentre durin els treballs es garantirà en tot moment l'accés de vianants per l'entrada est, que és la que toca la parada de l'autobús, per facilitar la visita tant al sector Xaló com al sector Estels i Via Làctia.
Gràcies, Júlia. I ara abandonem el Vallès. Anem fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. La temporada de bany a les platges de Badalona ja ha començat oficialment i s'allargarà fins al 14 de setembre. El govern municipal ha anunciat diverses millores per enguany, especialment en qüestió d'accessibilitat i de seguretat. Enguany s'han incrementat els efectius del servei de socorrisme, que passen de 12 a 18 professionals distribuïts en 6 mòduls. Per primera vegada també s'ha establert un servei exclusiu d'acompanyament al bany per a persones amb diversitat funcional, amb dos punts d'atenció dotats de cadires amfíbies i personal especialitzat. Escoltem Sònia Egea, regidora de Sostenibilitat.
Hem reforçat també el que és el contracte de socorrisme. Hem passat de 12 a 18 socorristes que estaran a les nostres platges i, a més, doncs, s'ha fet un contracte a part per al tema del bany assistit per a persones amb diversitat funcional, que aquí doncs, també hem augmentat el número d'efectius en 4 efectius que també estaran distribuïts en els dos punts de bany assistit.
Una altra de les novetats, tal com es va pensar a finals de maig, ha estat la instal·lació de baranes per facilitar l'entrada a l'aigua a les platges dels pescadors i del pont del petroli. Pel que fa a la neteja, el consistori ha descartat seguir utilitzant els pelicans, les embarcacions per retirar residus flotants, perquè assegura que s'ha comprovat que no són eficients. La seva aposta són els 3 nous dipòsits pluvials, però, mentrestant, s'han reforçat les reixes dels sobreeixidors per reduir les restes sòlides.
Gràcies, Anna. I ara continuem una mica més al sud. Des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. El Festival de Música Electrònica Soundit es trasllada al Parc Nou del Prat de Llobregat els propers 18 i 19 de juliol. Després de 10 anys a la capital catalana, el certamen aterra al Prat amb una 70 de propostes musicals que es distribuiran en 5 escenaris que es repartiran en aquest espai i pel qual s'espera que passin unes 10.000 persones. Es tracta, en paraules del seu responsable, Borja Malet, de l'edició més ambiciosa, amb la col·laboració de dos autèntics pesos pesants de l'electrònica, el techno i el house, com són el japonès DJ Nobu i Okto Octa.
Comptem amb la col·laboració de dos artistes internacionals molt potents que ells han col·laborat amb el nostre equip de programació per decidir dos dels escenaris. Per una banda és DJ Nobu, que és un artista japonès molt important i molt una figura de l'underground, del techno underground molt important, i per l'altra banda Okto Octa, que també és un artista molt polièdrica, amb moltes variants i que toca molts pals. Llavors,
per Malet és també una plataforma per donar veu al talent local i nacional, que suposarà el 30% del cartell, entre els quals hi haurà els pretencs DJ Ona i Ter Steven, així com també el col·lectiu Andami.
Gràcies, Luis. Tornem novament al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda. La farmàcia Casanova celebra el seu 80è aniversari convertits en un dels comerços de referència de Castellà del Vallès. El 1945, Maria Rosa Casanova es va obrir amb només 21 anys aquest negoci familiar. I ara, 3 generacions després, celebren aquest aniversari amb activitats obertes al públic com xerrades, tallers i sortejos de productes i serveis. La Rosalina Ros, segona generació, ha intentat mantenir la mateixa línia de negoci que va emprendre la seva mare, sent una farmàcia d'àmbit familiar on el bon consell és el més important abans de vendre. Així ho explica la Rosalina.
Home, a mi la veritat és que... I suposo que si fos la meva mare, molt contenta. I saber que hem continuat i que hem continuat amb la mateixa filosofia, que, saps? Vull dir, lògicament anar evolucionant, però amb els mateixos principis que tenia ella. Que... I he tingut la sort que tot l'equip que estem ara, és el que us deia, que porten molts anys treballant.
Per aquest aniversari, l'equip de la Casanovas convida a esmorzar a les seves clientes i ha preparat diversos tallers que han comprimit en 2 setmanes, per on esperen que passin més d'una 50ena de persones.
Gràcies, Albert. I acabarem amb la crònica de Sant Cugat, Xarabella.
El Festival Lumínic arriba a la 6ª edició com una proposta consolidada a Sant Cugat i amb una programació que amplia espais, temàtiques i col·laboracions. La fotografia d'autor, protagonista indiscutible, dialoga enguany amb projectes que fan visibles les relacions de poder. El Lumínic comissaria en aquesta edició les mostres de les fotògrafes Núria López, Paula Artés i Glòria Oyarzábal. Des de l'organització destacant l'assentament del projecte del festival dins del programa nacional, amb una aposta ferma per la qualitat expositiva, la paritat de gènere i la reflexió social. Sentim el codirector del festival, Bernat Millet.
Nosaltres, com a codirectors, també estem dintre de l'àmbit nacional del circuit de fotògrafs i anem a molts visionats de fotografia.
El Lumínic amplia també la seva presència al Mercantic i estrena la primera residència artística interdisciplinària. La programació d'activitats paral·leles del festival s'ha pensat no només en finalitats lúdiques, sinó també com a espais de mediació i transformació. Tallers, visites guiades i accions amb estudiants enforteixen aquest vessant pedagògic del festival.
la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Diferents actors del sistema sanitari donen veu al malestar adolescent en una jornada sobre salut mental. La sessió ha comptat amb experiències en primera persona i els projectes que es desenvolupen des de salut en aquest àmbit. Marxem cap al Prat Ràdio, on tenim a punt ja Víctor Asensio García. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una xerrada a càrrec de diferents actors del sistema sanitari implicats en la salut mental dels adolescents, durant la qual s'han explicat experiències en primera persona, així com diversos projectes que es desenvolupen des de l'atenció primària en aquest àmbit. Per parlar d'aquesta jornada i també dels diversos projectes en marxa sobre la salut mental dels més joves, saludem la Patrícia Alcaide, responsable de projectes de l'Agapic Delta. Bona tarda.
Bona tarda.
En què ha consistit aquesta xerrada?
Bé, aquesta jornada era una trobada entre els diferents agents que actuem en la salut mental de la zona i en especial dels joves i dels adolescents del nostre territori. I en aquest cas hem posat el focus en la salut mental dels infants i dels adolescents. El lema de la jornada ja era una declaració d'intencions i era escoltar el malestar adolescent, escoltar, aprendre i acompanyar. Crec que toca posar-los, com tu has dit, en primera persona i escoltar tot allò que ens han de dir, que és molt i que ho hem de tenir molt en compte.
Per què s'ha decidit fer una jornada centrada en aquesta temàtica i centrada concretament en l'adolescència i la joventut?
Ens preocupa la salut mental infantojuvenil perquè és un target de població també que no arriba gaire als equips d'atenció primària. Els hem d'anar a buscar. Així com altres perfils de població ja ens acaben venint a les consultes d'atenció primària, els infants i els adolescents no venen i nosaltres hem de fer alguna activitat comunitària i ens hem de moure de manera activa per anar-los a buscar. Aquesta jornada pretenia una miqueta això, anar-los a buscar, donar-los un espai segur perquè ells parlessin i ens compartissin les seves preocupacions, els seus malestars i les seves necessitats per tenir-les en compte.
L'adolescència és un moment molt important en el desenvolupament d'una persona. És un moment de molts canvis, de moltes influències que també varien la nostra forma de ser i que també poden comportar problemes de salut mental o fins i tot problemes emocionals que també després puguin agreujar un problema de salut mental. Per què és tan important abordar la salut mental en aquesta etapa concreta?
L'adolescència és un moment complicat i des de l'atenció primària el que volem sempre és fer prevenció. Arribar a tractar el malestar emocional, si és que existeix, en les primeres fases i evitar que aquest malestar vagi empitjorant i derivi en situacions molt més complicades. Per això hem d'estar al seu costat en aquesta fase d'adolescència i hem d'estar en polítiques comunitàries i compartides amb els equips d'atenció primària, amb els proveïdors de salut mental i amb els ajuntaments i els serveis dels municipis de la zona, perquè si no és impossible arribar a aquests col·lectius.
Clar, si no són els propis joves o les pròpies joves que s'apropen als centres de salut per atendre un problema de salut mental, queda en mans dels professionals de la salut o les famílies fer aquesta passa, no? Quines senyals podem tenir en ment, en què ens hem de fixar per saber quan és el moment de consultar a un especialista?
Doncs mira, ahir es van presentar diversos projectes que tractaven sobre això, sobre detecció precoç de malestar. Hi va haver un projecte específic d'Hospitalet Nord, en aquest cas, que el que parlava és sobre la detecció precoç de conductes autolítiques en infants. Aquest seria potser un cas extrem d'infants que acaben fent, en el pitjor dels casos, intents de suïcidi o suïcidi consumat, però és important que s'ha de tenir molt el focus en totes aquestes primeres fases, en factors de risc pel que fa als hàbits saludables, a addiccions, a com es relacionen amb la seva sexualitat, amb la intel·ligència emocional. S'han de fomentar i s'ha de fer de mà dels instituts, com s'està treballant. En diferents d'aquests projectes es treballa amb tallers, amb alumnat d'ESO, de batxillerat, i s'ha de fer conjuntament de la mà per posar el focus en els factors protectors i fomentar els factors protectors que protegeixin la salut mental dels nostres joves i adolescents.
I en concret, en l'àmbit de l'atenció primària, quins projectes o quines eines hi ha
doncs, per poder adreçar-nos, per poder detectar, per poder fins i tot atendre aquests casos de salut mental.
A l'atenció primària, qualsevol visita que tu facis amb el teu infermer o metge de referència ja tindrà posada l'alerta per si detecta algun factor de risc. En aquest cas, es pot derivar pels referents de benestar emocional dels mateixos equips, els perfils psicòlegs que tenim als equips d'atenció primària. Es pot treballar de manera grupal i comunitària, depenent de quin sigui el factor de risc que s'ha detectat, o es pot derivar altres serveis més especialitzats, com és el CESMIG, el Servei d'Atenció a la Salut Mental Infantojuvenil, o el CESMA, Salut Mental d'Adults, en funció de la franja d'edat de què estiguem parlant. Però adreçar-se al teu equip d'atenció primària sempre és una bona idea, perquè des d'allà sabran dirigir-te al dispositiu més indicat en cada cas.
La salut mental està molt en voga, se'n parla molt als mitjans de comunicació, fins i tot a les xarxes socials i fins i tot en converses privades. Surt molt el tema de la salut mental, cosa que fa uns anys no en parlàvem, on s'amagava. Però encara hi ha tabú, és a dir, una cosa és parlar-ne i l'altra és reconèixer que es té un problema de salut mental. Hi ha aquest tabú a l'hora d'atendre i de detectar aquests casos?
Sí, sí que existeix. La situació no és com la d'abans ni molt menys i es parla molt més obertament, però existeix l'estigma i l'estigma encara hi és present i això dificulta molt el poder expressar el teu problema de salut mental. Ahir a la jornada vam comptar també amb un testimoni indirecte d'un jove, el Pol Torró, que ha patit 3 intents de suïcidi, que ha sigut diagnosticat d'una malaltia mental greu en 20 anys, en un moment de màxim èxit de la seva vida, i ell parlava de com l'estigmatització va fer que no ho digués quan tocava, que s'ho guardés per ell mateix i que això acabés agreujant la seva sintomatologia, perquè el no compartir-lo va fer no posar eines que potser haguessin permès aturar-ho abans. Llavors, és un tema que s'ha de treballar. S'ha de treballar l'estigma i s'ha de treballar el poder parlar públicament dels malestars de salut mental com parles de qualsevol altre malestar físic.
Les causes dels problemes de salut mental en l'adolescència i en la joventut són diferents a les dels adults? Estic pensant, per exemple, al ciberassetjament escolar, estic pensant també, per exemple, a les xarxes socials, no? o fins i tot la pròpia pandèmia, no? que va recluir a molts joves i també va tenir problemes de salut mental que potser els adults no vam patir de forma tan acusada. Heu notat diferències o hi ha diferències entre adults i joves a l'hora d'abordar la salut mental?
Bé, d'això que has dit, existeix un tema clau, que és com es relacionen els adolescents amb les xarxes, que també és un tema que va estar molt present ahir a la jornada, que té els seus riscos i les seves oportunitats. Els joves i els infants han trobat una nova manera de relacionar-se, que de vegades facilita una relació i pot fer-te sortir d'una soledat no desitjada, d'una situació d'aïllament, que pot tenir les seves oportunitats, però que té molts riscos i que pot afectar seriosament a la teva salut mental. Per això és tan important regular bé com es relacionen els joves i adolescents amb les pantalles, fer un ús saludable de les pantalles i tots tinguem les eines necessàries per poder acompanyar aquests processos que com a adults no ens hem trobat perquè és una cosa generacional i que ells s'estan trobant ara i no hem de fer que renunciïn a tot el que això els hi pot oferir. Hem d'ajudar-los a gestionar aquest possible malestar.
Què podem fer com a societat? Què podem fer? Ja vostè apuntava també aquests treballs conjunts que hi ha amb altres institucions i amb altres àmbits de la societat, però què podem fer en la línia, sobretot, de conscienciar, d'intentar visibilitzar, d'intentar trencar aquest estigma de la salut mental?
Ostres, aquí ja no sé què dir-te.
És a dir, nosaltres com a mitjans de comunicació, però també com a societat, no sé si n'hem de parlar més, si hem d'intentar abordar-ho d'alguna forma que doncs, puguem entendre i empatitzar amb les persones que tenen problemes de salut mental. Com podríem fer, no?, que trenquem una mica aquest estigma de trencar el silenci, però també trencar l'assenyalament de les persones que pateixen doncs, patologies de salut mental.
Jo crec que hem d'anar de la mà dels professionals que ens poden acompanyar a tot això, fer ús dels recursos que tenim disponibles a la xarxa de salut mental. No tot el malestar de salut mental és patològic. No tot aquest malestar ha d'acabar amb una medicació, amb un diagnòstic. Hi ha malestars que són propis de la vida diària que hem de poder tractar en entorns comunitaris, en xarxa, amb recursos municipals i normalitzar que aquests malestars formen part de la nostra vida, en especial formen part de l'adolescència, pel que dèiem, perquè és un moment de molt de canvi, és un moment complicat, i hem de saber escoltar els joves per ajudar-los en allò que necessiten. No? De vegades potser no parlen per no ser estigmatitzats o no ser etiquetats i potser ens hem de quedar en la fase prèvia i acompanyar aquest malestar de la millor manera possible.
A banda d'aquesta jornada de dimarts, aquesta xerrada Donem veu al malestar adolescent, escoltar, aprendre i acompanyar, hi ha altres jornades que parlin doncs, sobre temes de salut mental vinculades a adolescència i joventut?
Sí, es fan diverses trobades. Aquesta és organitzada per l'atenció primària de Delta, però sovint hi ha trobades perquè és un tema que preocupa. De vegades generen per altres proveïdors de salut mental, amb foros entre referents de benestar emocional, en trobades comunitàries. És un tema que preocupa i que s'ha de treballar. I com dèiem, jo crec que la clau i el canvi de paradigma és fer venir l'adolescent a parlar en primera persona i parlar del seu malestar. És una cosa que cada cop fem més en aquests entorns. Incorporant les nostres jornades i trobades, la veu en primera persona per poder aprendre d'ells.
I a banda d'aquestes jornades, aquí al Prat, hi ha alguna proposta o alguna activitat que estigueu fent?
Doncs justament a les jornades es va presentar també un projecte que és d'aquí del municipi del Prat, que és l'estratègia municipal pel benestar digital. El va presentar la Emi Ruiz, infermera del CAP 17 de setembre, i tracta sobre com es relacionen els infants, en aquest cas és primera infància, de 0 a 12 anys, amb les pantalles. És un estudi que pretén analitzar com està aquesta relació al municipi del Prat i posar estratègies que han d'anar de la mà dels equips d'atenció primària i dels serveis municipals. És un estudi que ja fa temps que funciona. Ara el que es plantegen des de l'estudi és com educar els adults responsables d'aquests infants, perquè al final són pares, mares i tutors que ningú ens ha educat en relació digital i en pantalles. Llavors, estratègies municipals per ajudar establir un pla digital familiar, per dissenyar espais lliures de pantalles i per, sobretot, garantir que els menors es relacionen de manera segura amb les pantalles.
Allò que els que som pares no volem que els nostres fills abusin d'aquestes pantalles, però a la vegada estem fent la criança amb una pantalla a la mà.
Ah, exactament. De fet, hi ha imatges que són realment impactants, que tenim molt normalitzades, però la típica imatge d'un nadó jugant al teu costat i tu mirant la pantalla del mòbil, quan la veus allà projectada, dius, uau, és que som l'exemple d'aquests menors i ja estem dient una cosa però estem fent una altra. Llavors ha de ser una política familiar i municipal que velli per aquesta seguretat i aprofitar les oportunitats que ens donen les pantalles però minimitzen els riscos.
Doncs recomanem que estigueu molt atents a aquestes propostes que es presenta des de l'atenció primària Delta i també doncs, les que pugueu tenir a través dels vostres CAPs, la confiança que pugueu tenir amb el vostre metge o metgessa de confiança, el responsable de salut de confiança. Moltíssimes gràcies, Patrícia Alcaide, responsable de projectes de l'Agapic Delta, per atendre'ns als serveis informatius d'aquesta casa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Connectats amb Carme Reverte.
No sé per què vaig anar al ball de Sant Joan, oh, museta. Tu em vas donar sols un bes i amb un de sols el presoner. Com fer-ho per no perdre el cap? Hosta d'una trampa audaç. És fàcil sentir aquests mots d'amor quan es diuen amb els ulls. I jo, que l'he estimat tant i era per mi la millor de Sant Joan, vaig sense voluntat, anestesiat pels teus petons. Sense buscar tres peus al gat, li vaig dar tota la vida. Estúpid de mi per pensar que ella es podria enamorar. Com fer-ho per no perdre el cap? Hosta d'una trampa audaç. És fàcil sentir aquests mots d'amor quan es diuen amb els ulls. Per mi la millor de Sant Joan, vaig sense voluntat, anestesiat pels seus petons.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
de 5 de la tarda i és temps per obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes. Avui sí, la compartim amb l'Enric Garí, que és treballador de la construcció autònom, i el tenim a Badalona. Enric, bona tarda. Enric, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què em sentiu?
No, ara sí.
Ara sí. Jo a vosaltres us sento.
Perfecte.
Bona tarda a tothom.
Benvingut a la tertúlia.
Gràcies.
Deixa'm que saludi l'Antònia Pérez, que és directora de l'Escola d'Adults Les Teixidores de Castellà del Vallès. Antònia, bona tarda.
Bona tarda, Carme, i a tots els que s'escolten, per descomptat.
Clar que sí. I saludem a la Imma Llopis, que és infermera, i la tenim al Prat. Imma, bona tarda.
Molt bona tarda.
I benvinguda, perquè t'estrenes, oi?
Sí, amb aquesta franja horària, sí.
Val. Doncs espero que t'agradi i repeteixis. T'esperem un altre dia.
Moltes gràcies.
La invitació està feta ja per endavant. Bé, doncs avui us proposo parlar d'un tema que té a veure amb la incorporació de la dona en diferents àmbits. En el món de la política, doncs... estem acostumats, ja veiem dones en diferents càrrecs polítics, però trobàvem al portal 324 una informació que parlava d'alcaldesses. És a dir, a Catalunya, del total de 947 ajuntaments, ara com ara... en tenim 262 alcaldesses. Hem de dir que la d'aquest any és una dada més alta des de la restauració de la democràcia. Això suposa un augment respecte de les 225 alcaldesses que hi havia l'últim mandat. Però vaja, que encara sembla que costa. Després parlarem, perquè tinc un repàs, he fet un recull de dades dels diferents municipis del Connectats perquè així ho podrem il·lustrar. I jo d'entrada el que sí que volia conèixer és què és el que us diu, quina és la reflexió que feu en veure aquestes dades i aquesta informació. Només una de cada quatre municipis catalans té té alcaldessa. Si ja hem parlat en diferents ocasions del que costa trobar dones directives, ser dona alcaldessa sembla una mica més complicat, requereix invertir bastant més temps, és bastant més exigent aquesta responsabilitat. Què penseu?
Bé, bona tarda a tothom, sóc la Imma. Jo crec que sí. Mira, jo m'he dedicat 8 anys a la política activa i he estat regidora al Prat de Llobregat i la veritat, l'exigència envers les dones a la política és molt més alta. Per què? Perquè encara en ple segle XXI, les tasques de la llar, la cura dels infants, la cura dels pares, encara ens donen les estadístiques que majoritàriament ho fan les dones. I això, vulguis o no, és com una pedreta al camí per poder fer una carrera política, perquè, a més, carrera política, un és alcalde 24 hores al dia, 365 dies a l'any, amb la qual a vegades no té tanta estona per dedicar-li als altres àmbits de la teva vida.
Doncs ja tenim un argument. Antònia.
Simplement era afegir que estic totalment d'acord amb el que acaba de comentar l'Imma, però que també és com una demostració contínua, no? Quan ets dona, a veure, perdoneu si algú es pot ofendre alguna cosa, però els homes sembla que ho demostren una vegada i ja tot estigui donat i beneït. Mm-hmm. En canvi, nosaltres hem de demostrar-ho cada dia. I cada dia, i si t'equivoques un dia ja tens ja estàs quasi crucificada, no? Vull dir, que és una d'aquestes situacions que bueno, aquesta demostració constant també és esgotadora per part de nosaltres. Era afegir només aquest punt.
Mm-hmm. Enric?
Bé, estic en franca minoria, 3 contra 1.
No, home, que normalment és al revés, t'ho he de dir,
Sí, no, tens raó. He fet moltes tertúlies que l'única dona eres tu, Carme.
Sí, també.
Aleshores, jo us haig de dir una cosa. amb tot això que dieu de que si et dediques a la política són 24 hores, 365 dies a l'any, això està molt bé dir-ho, però, bueno, els polítics s'agafen les seves vacances, eh? Vull dir, tampoc no ho foteu tant al màrtir, vull dir que qualsevol autònom li toca lluitar també, eh? Els 365 dies a l'any, 24 hores i totes aquestes coses que dius. Amb això no vull dir res contra les dones polítiques, ho dic contra la gent que es dedica a la política. Amb respecte a que les dones ho han de demostrar sempre, jo ara ja començo a veure que la cosa canvia una mica, eh? Vull dir, cuidado amb això de que les dones ho han de demostrar sempre, perquè jo veig que cada cop més les dones s'estan integrant en els seus llocs. En els seus llocs, i siguin polítics, siguin professionals, que encara estan en minoria, sí, però cada cop més agafen llocs de responsabilitats.
Sí, i però molt a poc a poc.
Ah, sí, també tens raó.
També tens raó.
Però hi ha una cosa que té molt a veure, per mi, que és el que se'n diu maternitat. M'entens? O sigui, els homes no podem tenir fills, les dones sí. Aleshores, a Badalona mateix hi ha hagut regidores que s'han agafat excedències de 2 anys perquè han sigut mares, m'entens? Són 4 anys de mandat, 2 anys d'excedència. Que dius, bueno, no sé si m'entens. El fill el podies haver tingut abans o després, perquè ara això es pot controlar bastant més, però, o no presentar-te com a política, però ja ho saps que dues coses a la vegada, aquestes dues...
Però ja li estàs reclamant, ja li estàs reclamant, ja li estàs reclamant,
sí,
a Enric, doncs que faci la feina abans o després, no?
Vinga, vinga, va. No, estic fent expressament.
Ens està punxant, l'Enric.
No, això no es pot acertar. Representa que hem de fer només el que quan vagi bé a la feina. Hem de tenir els fills abans, després, quan vagi bé al
sí, cap
de contracte, quan vagi bé si treballes en la funció pública, quan vagi bé la funció pública. No, això sí que no, però aquí és que això no podem acceptar-ho. I aquest sentiment que, bueno, això que dius de la maternitat, molt bé, fantàstic, però escolta'm, aquest sentiment maternal, no totes les dones el tenen i no totes les dones tenen fills i potser perquè no han de ser els homes els que tinguin aquest sentiment maternal. Jo estic una mica farta de sentir aquests comentaris de les dones tenen més aquesta cura pels fills o aquesta cura pels grans o aquesta cura. Sisplau, parem una mica, no? Donem una volta a aquest tema i que comencin ells a preocupar-se per aquesta cura. Vull dir, finalment som una societat i ens hem de cuidar entre tots, ens hem de guarir entre tots. Bueno, no sé.
Sí, exactament. Mira, jo la meva experiència, que ja tinc certa edat, jo sóc infermera pediàtrica, no? Fa quasi 40 anys, i la veritat és que quan em va sortir la nova llei, que em sembla perfecta, d'igualar la baixa maternal i la baixa paternal, hi havia moltes mares, inclús avui en dia, ara, que em diuen, home, no hi ha dret. Diu, perquè jo estic 4 mesos a casa tenint cura del nadó i... Per sort, la majoria no, però encara hi ha alguns pares que diuen, ostres, que bien, 4 mesos que tinc. M'entens? O sigui, sempre anem igualant a l'inrevés. I mal ens pesi, sí que n'hi ha cada vegada més dones en llocs de responsabilitat, però nosaltres ara som el 60% i escaig de la gent que va a la universitat i no arribem al 35% dels càrrecs directius de totes les empreses. Amb la qual cosa, la igualtat ens queda molt, molt, molt camí per recórrer. I quan abans parlàvem dels polítics, home, en aquest país sí que hi ha polítics que viuen de la política, però hi ha molts polítics, hi ha molts regidors de tots els pobles i ciutats d'aquest país que tenen la seva vida laboral de 8 hores i després es dediquen a fer les coses dels ajuntaments. O sigui que tampoc banalitzem tant la vida de política. No, estem parlant de política municipal, que no és la política dels vols, m'entens?
Clar, normalment no són dels que fan carrera, tenint algunes excepcions, presents.
Sí,
digues,
home,
Enric,
clar, evidentment.
Digues.
Em puc defensar? A veure, jo
home, tu no t'has de defensar de res. Estem parlant d'alcaldies. Tu t'has presentat de candidat? No encara.
Mai. Mai. No, per una senzilla raó, perquè jo no serveixo per aquestes coses. Aleshores, què passa? Jo què dic és que una persona, una dona, que es presenta a unes eleccions és per 4 anys, només per 4 anys. Pensa tu si vols tenir un fill, perquè aleshores tenir un fill exigeix una sèrie d'atencions que tu no podràs mantenir els dos llocs, la política, el teu càrrec de l'Ajuntament i ser mare. Jo el que dic és, si tu vols ser mare, sigues mare, no et presentis a les eleccions i presenta't dintre de 4 anys, que la criatura ja tindrà 4 anys més, i amb 4 anys més la criatura ja no et necessita tant com a mare.
Però per què hem de posar condicionants, Enric?
Per ser pare.
No, m'enteneu. Jo, vosaltres, o sigui, quan et presentes amb un càrrec públic és per atendre el ciutadà, m'entens? O sigui, per representar el ciutadà. Tu aquest ciutadà te no el pots representar ara com dintre de 4 anys, si és que ara tens una cosa més important a fer, que per mi la maternitat és més important que qualsevol càrrec públic.
Ja, però i si la maternitat arriba una mica per sorpresa? Què fas?
O simplement és que no és una invalidesa. A veure, vull dir, tu pots tenir un fill i pots continuar fent la teva feina, que això tampoc invalida per res. No sé, jo això tampoc ho entenc, aquest concepte.
Mm-hmm. Exacte. Hi ha una qüestió, jo no sé si depèn. Penseu que el fet de que estem, de que parlem de poblacions més grans o més petites, també condiciona el fet que es puguin presentar dones encapçalant llistes i arribar a les alcaldies o no?
Jo penso que no, i la prova la tenim amb l'última alcaldessa de Barcelona, no? Amb l'Ada Colau. Barcelona és la ciutat més gran de Catalunya, i bé, per exemple aquí al Baix Llobregat, que és on jo hem viscut, han hagut bastantes alcaldesses, i compteu que els pobles d'aquí del Baix Llobregat, Sant Boi, el Prat de Llobregat, ara tenim també una alcaldessa, vull dir, són pobles que tenen una densitat de població important. Jo no crec que tingui que veure res la mida del poble perquè hi hagi un alcalde home o una alcaldessa. No, jo crec que no.
I la resta, què en penseu, Antònia?
No, tampoc crec que sigui la cosa significativa, no? El tema significatiu. Crec sincerament que les coses van per un altre camí, que d'alguna manera també sé que no totes les dones tenen aquestes inquietuds polítiques, això també s'ha de respectar, perquè hi ha vegades que estem buscant aquesta igualtat i potser hi ha un fotiment de dones que no tenen aquest interès. Això també s'ha de respectar i també s'ha de plantejar, no? Vull dir que tampoc ho sé. Lògicament, no sé si els més petits, no? Els pobles més petits sí que també és veritat que depèn de la població que hi hagi, si som gent més gran o com sigui la població, doncs potser el tema de dona és més complicat, no ho sé, és un pensament, no es conec ara mateix totes les dades, no?
Enric?
Penso que la llei de la paritat, això del 60-40, a les dones us fa més mal que bé. Mireu què us dic. Per què? Perquè si una dona val, val. Si una dona no val, no val. Si un home val, val. I si un home no val, no val. I a partir d'aquí no cal que mirem sexes. Vull dir, vostè serveix per la feina? Sí, endavant. Vostè ha tret uns vots? Endavant. Vostè no ha tret els vots? Mala sort.
Si fos així, seria fantàstic. Però saps què passa? Saps què passa, Enric?
No és així.
Que hi ha tants homes que no serveixen i encara hi són...
Hi ha tants homes i tantes dones que no serveixen per la política,
sí,
però estan ficats allà dintre per viure de la mamella.
Però amb això seria un altre tema. Jo sempre he abogat i a vegades inclús he tingut problemes amb aquest tema, que tindrien que ser dos mandats i al carrer. Perquè la política no és una feina.
A part de dos mandats i al carrer, llistes obertes.
Sí,
clar, llistes obertes.
I veureu, com els partits polítics comencen a tremolar tots. Perquè hi ha una sèrie de personatges negres a dintre els partits polítics, homes i dones, que aquests manen el que volen i foten el que volen. Enteneu? O sigui, jo amb això estic totalment d'acord. O sigui, llistes obertes i dos mandats com a màxim.
Exacte.
I a veure què passa.
Aquí se'm sembla que estem tots d'acord.
Sí.
Potser trobaríem més gent buscant feina, eh? Que segurament trobaríem més gent buscant feina.
Bueno, o probablement tindríem gent que potser està amb uns càrrecs cobrant uns sous extraordinaris, que si tinguessin que buscar-se la vida a la privada, pues no estarien amb aquest sistema. O sigui... Jo crec que això és una de les coses, que no hi hagi aquest moviment de cada 8 anys a la política, que fa que hi hagi un desencanteri envers la política a la gent jove. perquè sempre veiem les mateixes cares i la mateixa gent. I això
llocs.
A la gent... A diferents llocs, sí, exacte. I això a la gent jove li diu... per què mai d'esforçar o vull intentar si aquí sempre és més de lo mateix?
Mireu, us donaré unes quantes dades d'aquesta informació que he anat recollint. A Castellà, des de la restauració de la democràcia, són tot a partir de 1979, hi ha hagut... sis persones, sis alcaldes i alcaldesses, però del total de sis, només dues dones. Sí. Una va ser la Montserrat Gatell i ara l'actual, sí, la Yolanda Rivera.
Però a més no van ser votades, ni una, i em sap molt greu dir-ho, però és així, ha sigut així, perquè han sigut, que els alcaldes en aquell moment van deixar el lloc de treball, no? Bueno, el seu càrrec per anar a un altre... espai de treball, deixem-ho així.
Molt bé, que estaven en la rere guarda.
Sí, eren les segones, totes dues eren les segones de la llista. A mi això em sap molt greu perquè penso que són persones supervàlides i ho han demostrat, i la Yolanda ho està demostrant ara mateix, cap problema, però vull dir, això és una d'aquelles coses que també surten, no? No, però és que no la vam votar, és que no sé què, saps què vull dir? No sé si m'enteneu, això és un handicap, no? També.
Anem al Prat, trobem que hi ha hagut quatre alcaldes i actualment una alcaldessa. Del total de quatre, ara hi ha l'Alba Bou.
Sí, exacte. Fa menys d'un any vam tindre un mandat i mig el Lluís Mijoler i el Tejedor, que ha sigut un dels alcaldes que ha estat més anys d'alcaldes a la democràcia de tota Espanya. O sigui, 38 anys, crec, o 37 anys de mandat i aguantant el tipus, diguéssim, eh?
Sí, sí.
Primer amb el PSUC, després Iniciativa, després els Comuns, després, bueno, en fi, tot aquest canvi de noms que ha tingut aquest espai polític.
Però imagineu, des del 79 fins avui, fins al 2025, no apareix la primera dona al Prat.
I tampoc per eleccions, sinó perquè l'alcalde va dimitir perquè s'ha anat al Parlament era ella la segona de llista i, bueno, a veure, d'aquí dos anys justets, que queden per les pròximes eleccions municipals, què passa?
Doncs anem a Badalona, perquè a Badalona hi ha hagut nou alcaldes, entre ells tres alcaldesses. Una, la Maite Arquer, una altra, la Dolors Sabater, i una altra, interina, l'Aida Llaurador. Sí, Enric?
Bueno, l'Aida Llaurador...
va estar res.
Alcaldessa occidental.
Sí.
Perquè l'alcalde devia estar... Vull dir, no va arribar a fer d'alcaldessa. No entens? Vull dir, a Badalona hi ha hagut dues alcaldesses, la Maite Arquer i la Dolors Sabater, que totes dues s'han presentat com a número 1 de les seves llistes i han sortit d'alcaldesses.
O sigui que en aquest cas sí que trobem a dues candidates que sí que van ser escollides. La Maite Arquer i la Dolors Sabater. Si passem per Sant Cugat, a Sant Cugat hi ha hagut vuit alcaldes, tres alcaldesses, concretament la Mercè Conesa, a continuació Carmela Fortuny i després Mireia Ingla. Estem parlant també des de 1979. Si passem per Sabadell, trobarem dues alcaldesses. La Júlia Fernández, a partir del 2015 fins al 17, i actualment la Marta Ferrés.
La Júlia tampoc va ser per proximitat, no?
Ho coneixes.
Més o menys, tampoc va ser triada, no? En aquell moment, elegida democràticament amb els vots de la immensa majoria, sinó que va ser una alcalde i després ja va ocupar el càrrec, no?
També, en el cas de Sant Cugat sí que us he de dir que les que he citat sí que eren caps de llista i van ser escollides. I en el cas de Terrassa és curiós perquè és una de les capitals de comarca que des de 1979 no ha tingut mai una alcaldessa. Tots són homes. aquí queda la, aquí queda la dada. Sí, sí.
Aquí queda la paritat.
Home, això demostra doncs, que encara queda molt camí per recórrer, bon, que bon. Les coses no són fàcils i que això va doncs, molt, molt a poc, no?
Sí.
Sí, totalment. Mm-hmm.
Molt bé, ens queden 7 minutets. I...
Digues, Enric. Perdoneu un moment, a veure. Per exemple, hi ha una cosa que jo no entenc. Els bomberos, el cos de bombers, hi ha d'haver-hi un tant per cent reservat per dones. No hi estic gens ni mica d'acord. El cos de bombers és el cos de bombers. I siguin homes o siguin dones, el que m'ha de venir a salvar ha de ser una persona que tingui força i em pugui treure. No, no pel fet de ser dones han de tenir un tracte especial. Ho sento.
Vull dir, què vols dir? Que hi ha dones que no tenen la força suficient per treure't a tu d'algun lloc? No sé, jo també ho posaria en dubte.
Exactament, sí. Això que has dit tu, jo ho he dit. Sí, senyora, que no, hi ha, doncs, no té la mateixa força una dona
no
que un home.
Però... Jo no estic d'acord amb això.
Bueno, però no tot...
I menys en aquest cas, de bombers i coses d'aquestes.
Bueno, no totes les dones tenen la mateixa força que un home, però ja et puc assegurar que hi ha moltes dones que tenen molta més força que molts homes. Això no...
Val, doncs, jo aquí partint d'aquest punt, si hi ha unes oposicions de bombers i entren 100 bombers, el que no es pot fer és mirar el sexe. El que s'ha de mirar és la força, per exemple, o l'agilitat, o
la intel·ligència,
coses, però no el sexe.
Però és que potser has de treure una persona d'un lloc i si ets una mica avispado, per dir-ho d'alguna manera, i tens una mica d'ull, pots treure des d'un altre cantó i no sé quantes necessites la força. Vull dir que potser la força bruta tampoc significa res en segons quines situacions, i potser més la intel·ligència. Això també s'ha de parlar, vull dir que jo no veig tot tan clar, ni blanc ni negre, vull dir que aquí hi ha molt a parlar.
Efectivament.
Però jo no crec que hi hagi cap dona bombera que no sigui apta per fer la seva feina.
Parlarem tot el que vulguis, però amb el tema de bombers, per mi és una bestiesa crear cupos d'homes i de dones. És una bestiesa.
Però,
amb el tema
Enric,
de bombers et parlo, eh?
Enric, que dic que totes les tasques que han de fer bombers no requereixen absolutament totes de la força.
No. Teniu raó.
Llavors hi ha d'haver doncs, aquest marge, un altre perfil que perfectament el pot ocupar una dona.
Sí.
I tant. Sí?
Sí. Per exemple, a càrrec de bombers hi ha uns perfils que es necessiten dones, vale? O poden ser dones, però hi ha uns llocs determinats que bombers es necessita una força. Una força, i aquesta força, si la dona la té, endavant. Però si la dona no la té, ha de ser un home. I aleshores per això hi ha unes proves físiques. Però no per això, no pel aquest tema, ha d'haver-hi un tant per cent de dones i un tant per cent d'homes. No, per què? Perquè aleshores els homes es canvien de sexe expressament per tenir més possibilitats d'entrar al cos de bombers.
Ah, que estàs amb el tema. Estàs amb el tema.
No, home, no.
Quina gent es canvia de sexe?
Sí.
Bueno, doncs mira, el que arrepleguin que no li deixin ser bomber, però per favor, no diguem... No crec.
No, que això que us he dit... No, o sigui, no m'ho he inventat, eh?
No, ja sé que ha passat això amb unes oposicions de no fa gaire de la Policia Nacional.
Que s'està investigant.
Sí, exacte.
S'està investigant. Però vaja...
Jo no penso que la gent es canviï de sexe així com així. Vull dir, ostres...
Clar que no, home.
Això és bastant més complicat i hi ha un procés al darrere d'un canvi i, bueno, que has de rumiar-ho molt i has de tenir el seny molt clar per fer aquest canvi, aquesta transformació. Jo penso que no és tan fàcil, vaja, no, en un moment.
A veure, ens queden pocs minuts i tenim feina pendent d'ahir, perquè ahir a la tertúlia doncs, vam començar molt tard a parlar com avui, o sigui que no en traurem tampoc, no avançarem gaire. No vam poder acabar d'analitzar el tema dels noms i cognoms més freqüents a Catalunya el 2024. Clar, jo us volia preguntar, Antonio, Maria i José són els tres noms que més es repeteixen, i García, Martínez i López, els cognoms també més freqüents. Què us suggereix a vosaltres aquesta informació? Quan escolteu aquesta dada, quina reflexió us passa pel cap?
A mi la reflexió que em passa pel cap és que Joan, Josep i Ases hi ha a totes les cases, i aquests noms que m'acabes de dir, segurament, jo no sé aquesta estadística perquè no ho he pogut obrir la notícia, però deu ser gent de certa edat, perquè jo que veig nadons
a Dojo, la veritat és que Antonios crec que no en tinc cap, amb, o potser en tinc 3 o 4 amb un cupo de 1.200 i pico criatures, saps? O sigui que no crec. En gent jove, ara és el Nil, el Pol, el Ian, la Noa, el Noa...
Però l'estadística no diu això. L'estadística no diu això.
Però l'estadística aquesta, què està fet? Amb els noms nous o amb els noms de gent gran?
No. Són estadística dels noms més freqüents el 2024.
Sí, són dades de tota la població.
De tota la població. Espanya o Catalunya?
Catalunya.
Catalunya.
Sí. Jo crec que Antonios, la majoria d'Antonios d'aquest país, Antonis o Tonis o com vulguis, i jo penso que deuen tindre més de 35 anys, com a mínim.
Hi ha alguns petitons, però sí que és veritat, estic d'acord amb tu. El que passa és que sí que aquí, amb els cognoms, sí que podem veure doncs com ens hem integrat, no? Com la gent que va venir de fora en un moment determinat i que va venir a treballar, no sé, anys 50, 60, doncs van ser molta gent de molts indrets de la resta d'Espanya i aquests cognoms doncs, han quedat, no? El García, Martínez i López, que són els que més... els que més apareixen, no? Com a cognoms a Catalunya, també. És que no hi ha més. Vull dir, la barreja és evident i nosaltres hem sigut sempre un poble d'acollida. De fet, jo en dic Pérez, eh? Vull dir que no puc dir res més.
Alguna aportació més? Mira, Garí d'on ve, Enric?
Van dir de les Illes Balears.
De les Balears.
Em va dir de les Illes Balears, a mi.
I Llopis sí que el tenim...
I Llopis ve del País Valencià. Hi ha molts Llopis a la zona de Alacant, d'Alcoi, Consentaina i tot això, i a la part de Castelló del Nord, del que és el Maestrazgo.
Prepareu-se, que ara vaig dir un altre disbarat.
Vinga, molt ràpid.
Un nom que creixerà molt serà Mohamed.
No, ja
ha crescut.
Ja
de fet, li posen el primer fill sempre, Mohamed, sí, sempre. Si és noi.
Mohamed.
Gràcies, Imma, gràcies, Antònia, gràcies, Enric,
gràcies
que vagi
a
molt bé.
Bona tarda.
Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
You know.
Gaudeix de la música amb nosaltres.